Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda i, per cert, feliç any 2025. Segurament has notat que cada vegada més persones del teu voltant pateixen problemes intestinals. En els darrers anys, termes com Helicobacter pylori o SIBO han deixat de ser estranys i s'han tornat part de les nostres converses quotidianes. Aquest augment en diagnòstics ens obliga a preguntar-nos què està passant amb la nostra salut digestiva? Un factor alarmant sembla ser la qualitat dels aliments que consumim, la invasió de productes processats, de l'ús massiu de pesticides, additius i antibiòtics en la producció alimentària, estan transformant les nostres dietes de manera irreversible. Fins i tot els que intenten menjar saludable s'enfronten a un panorama ple d'incògnites. Realment som conscients del que posem en el nostre plat? No podem ignorar la connexió entre aquestes pràctiques industrials i també l'auge de malalties intestinals. És hora que les autoritats regulin amb major rigor la cadena alimentària i que nosaltres, com a consumidors, exigim transparència i opcions més naturals. La nostra salut no hauria d'estar en segon pla enfront de la producció massiva. Cuidar del que mengem és cuidar de nosaltres mateixos, així que fem del benestar una prioritat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Set de la tarda i dos minuts, i és el moment de saber quin temps faran les properes hores. Atenció, perquè demà divendres el descens de les temperatures es farà més evident a cotes altes, a les muntanyes, en un dia en què la tramuntana i el mestral bufaran al matí, però perdran força a la tarda. A causa d'aquest rebuf a la nit i matinada, hi pot haver-hi alguns ruixats locals entre les comarques de Girona i del nord de Barcelona. Núvols i clarianes a la resta, però aquestes seran més gruixuts entre l'Aran i el nord del Pallars, on fins al migdia es mantindrà el risc d'alguna feble precipitació. I com cada dia sortim a les carreteres, hores d'ara per saber si algun tipus d'incidència. Servei Català al Trànsit, Mireia Camats, què tal? Bona tarda i bon any.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. L'autopista AP7 està tallada a Aiguaviva en sentit sud per un accident amb dos vehicles implicats. Això provoca 5 quilòmetres de retenció en aquest tram. També comentar-vos que a la C55 hi ha uns 4 quilòmetres de retenció a Castellbell i al Vilar en tots dos sentits per un altre accident que talla la via en ambdós sentits. A la C31 hi ha retencions entre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona per un altre accident. La C241D està tallada a Barberà de la Conca en tots dos sentits per un accident. En aquest cas hi ha desviaments senyalitzats. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C32 retencions de Viladecans a Sant Boi en sentit nord i a Cornellà en sentit sud. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. Tornant a l'autopista P7 hi ha retencions a Barberà en sentit sud. La B30 força carregada a Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, a la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i a l'Usa Trinitat en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha alguns problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia Camats, per la informació des del Servei Català del Trànsit. I atenció, perquè d'aquí un moment aquí a la cadena COPE estem parlant al llarg del dia de l'energia nuclear. Sabeu que la que es produeix avui en dia, la que es proporciona avui en dia, més de la meitat d'aquesta electricitat es consumeix aquí, a Catalunya? Però aquesta realitat té una data límit, l'any 2031-2035. Per què? Perquè les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs, a la Ribera d'Ebre i del Baix Camp, hauran de tancar perquè s'acaba la vida útil de les instal·lacions. I a partir d'ara, què? Ens ho explica la Mar Puerto i parlarem amb la Sílvia Pujol, que és regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Vandellòs.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de còlon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de còlon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Hola, apreciados amigos y clientes. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de éxitos, salud y felicidad. Gracias por confiar en nosotros. Seguimos a su lado para lo que necesiten. Felices fiestas. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un cepillo de dientes eléctrico Oral-B Brown y 9S por 199 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Feliz 2025.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'energia nuclear proporciona avui en dia més de la meitat de l'electricitat que consumeix Catalunya, però aquesta realitat té una data límit, l'any 2031. Les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs, a la Ribera de l'Ebre i al Baix Camp hauran de tancar perquè s'acaba la vida útil de les instal·lacions. Els plans energètics de la Generalitat preveuen instal·lar-hi prou noves renovables per no necessitar més l'energia atòmica. Però no és gens clar que això sigui possible. La patronal nuclear està intentant aprofitar la crisi energètica i l'encariment del combustible, com la benzina i el gas, per oferir aquesta font d'energia com una alternativa de futur. De fet, la Comissió Europea va aprovar l'etiqueta verda per la nuclear. El debat de les nuclears a Catalunya ja sabeu que sempre ha estat envoltat de polèmica. Tot i això, hi ha moltes dades sobre les nuclears que no s'acostumen a destacar la majoria de debats. Està en joc, atenció, el futur de 3.000 llocs de treball al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i segueix obert el debat sobre la seguretat. Organitzacions ecologistes la qüestionen, mentre que alguns experts defensen que és un model segur. El que sí que és inqüestionable és que les centrals d'Ascó i de Vandellòs són una font d'energia elèctrica més important de Catalunya i s'ha de tenir en compte, i per això ja han començat els moviments polítics a nivell del Congrés dels Diputats. El Partit Popular proposa allargar aquesta vida de les nuclears. Avui a Herrera COPE Catalunya i Andorra ens hem preguntat si és possible allargar aquesta vida de les nuclears i si aquesta energia té futur enfront de renovables. Ens ho explica la Mar Puerto.
Sí, García explica que l'energia nuclear és segura, eficient, tan baixa en emissions com les renovables i, a més, que tenim capacitat per desenvolupar-la a Espanya sense dependre de l'exterior, però que hi ha molt desconeixement sobre ella.
Tot això es basa sobretot en el desconeixement que hi ha sobre l'energia nuclear. La gent té por no a vendre les coses que desconeix. Vull dir, s'ha barrejat la tecnologia nuclear militar amb la tecnologia nuclear civil que serveix per produir electricitat o simplement per salvar vides amb la medicina nuclear, no? Són tecnologies totalment diferents que tenen un origen comú. Per raons ideològiques, per raons econòmiques, s'ha barrejat els interessos, hi ha molts interessos en contra de l'energia nuclear i el que s'ha fet és una propaganda en contra d'ella basant-se en el desconeixement de la gent.
I la pregunta que ens fem ara és què passarà o què farem si es tanca. Tot això, a més, tenint en compte que a Espanya les centrals nuclears produeixen entre el 20 i el 21% de l'energia elèctrica anual i a Catalunya entre el 60-65%, depenent de l'any. Una producció molt important i el que és encara més important, que és constant.
Quan no hi són, realment tu has d'afegir també el cost de l'energia que substitueix aquestes energies renovables quan no produeixen. I això habitualment és el gas natural, que és el gas que és l'energia que produeix quan no tenim sol o quan no tenim vent, no? Això fa pujar moltíssim el preu de l'electricitat, les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la dependència de països i de socis poc fiables des del punt de vista econòmic, no? Com són Argèlia o com pot ser Rússia, i ho estan veient amb els talls de gas que estan fent actualment, no?
Així doncs, un debat sobre el paper de l'energia nuclear que sembla ser anirà per llarg. Francisco del Pozo és responsable d'energia de Greenpeace a Espanya i, en basant política sobre el fet que el Partit Popular estigui buscant el recolzament de Junts per aplaçar el tancament de les nuclears, opina que el veuen poc factible.
La verdad es que como el cierre ha sido un cierre, no es un cierre legislativo, es un cierre pactado entre las operadoras nucleares y el Ministerio de Transición Energética, con lo cual no es un cierre, digamos, basado en una ley, con lo cual lo vemos poco probable, muy poco probable, porque realmente las operadoras han pedido poder cerrar, dado que no son rentables con el actual sistema, con el chat de las energías renovables. Creemos que esto no va a ocurrir.
Ara bé, els principals problemes que plantegen les nuclears són aquests, segons Del Pozo.
Más allá de del problema irresoluble con la tecnología actual de los residuos nucleares, que son un riesgo para el presente y sobre todo para el futuro, y el problema que también propio de las energías nucleares como energía peligrosa en el sentido de que tiene unos riesgos intrínsecos muy altos, más allá de esos, el problema de las energías nucleares es básicamente que no pueden competir, no puede competir económicamente con unas energías limpias como las renovables que le superan en costes y también en tiempo de despliegue.
No obstant això, aquest tancament passaria també per apostar per les renovables al seu ritme, però assegura el responsable de Greenpeace, avança a bon ritme, però encara amb moltes coses pendents a fer i a millorar.
Avui en volem parlar amb la Sílvia Pujol, que és regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Vandellòs. Senyora Pujol, què tal? Bona tarda i bon any.
Igualment, bona tarda. Molt bé, molt bé.
Escolti'm, després del 2031, què passarà?
Bueno, pues és un agravant que tindrem, la veritat. Nosaltres igualment intentem, bueno, des de fa anys, convertir el que és guanyar el que ens dona la central en turisme, no? Reconvertir-lo, no? Però això serà molt, molt complicat.
Es podria allargar més la vida útil d'aquesta central nuclear?
La veritat és que sí. Si tot està correcte, per què no? La qüestió és que, bueno, ja hem ficat una data, que és 2035, però jo crec que, bueno, que si les centrals mantenen bé i estan ben conservades i tenen tot el que tenen al dia, jo crec que es podria allargar més la vida de la nostra central.
Com serà l'impacte d'aquest tancament de les centrals? Què comportarà? Per començar, la desaparició d'una mitja de 3.000 llocs de feina, no?, directes, que incideix també en el teixit econòmic dels municipis que rodegen, no?, aquestes zones, tant d'Ascó com de Vandellòs.
Sí, efectivament, l'impacte serà bestial, perquè tingues en compte que hi ha molta gent, sobretot amb la feina, amb les nostres ajudes, les subvencions que donem. Nosaltres subvencionem l'escola de música, totes les escoles, la dels infants, els llibres, l'esport, les empreses municipals, nosaltres tenim, bueno, tota la població gaudeix d'aquesta central, no?, dels beneficis que ens dona aquesta central. I això serà un gran impacte econòmic per al nostre municipi.
Es comença a parlar fins i tot que alguns dels territoris d'influència de les nuclears ja comencen a patir el despoblament, no? Comença a marxar gent.
Sí, aquest també serà un problema, bueno, un problema, perquè clar, tinguis en compte que la gent marxarà del nostre poble. Sí que és cert que la gent que treballa a Vandellòs 2 no solament és de Hospitalet i Vandellòs, hi ha gent de tota la província. I, bueno, serà un gran impacte per als treballadors.
Uh-huh. Ara s'estan distribuint el que es coneix com els fons de línies d'ajudes de la Generalitat. Què es fan amb aquests fons?
Bueno, pues amb aquests fons són els fons de transició nuclear. Aquests fons és més bé per crear empreses, no? Per intentar, pues, això, subsanar el que ens deixa la central, no? Cada any a través de l'impost de béns immobles. Bueno, s'està fent això, s'està fent, pues, als nostres polígons i intentar crear empreses per intentar subsanar el que estem dient, el que porta la central.
Què és el que diu la gent del carrer, senyora Pujol? No sé si es comença ja el run-run des de que es va conèixer la notícia de que el 2030-2035 comença a acabar el que és el tema de les centrals nuclears. Hi ha run-run al carrer ja? Ho comença a notar vostè?
Home, sí, clar, que hi ha run-run i tots estem una mica neguitosos, perquè clar, és el que et dic, a nosaltres no solament ens afecta el que és l'Ajuntament, afecta tot el poble. I és veritat, hem que buscar un substitut de la central, però ja t'estic dient que això és molt complicat. Nosaltres tenim associacions, tenim la llar d'infants, és el que et dic abans. El nostre esport està subvencionat, donem ajudes per tot. Els crios quan surten de les escoles que van a fer els tallers, bueno, això també és misèria el que es paga, no? Llavors, pues clar, això és el malestar del carrer, no? Què passarà? Què passarà? I, bueno, nosaltres el que estem lluitant és que aquesta central duri més anys, no? Perquè si són segures, jo et dic que a dia d'avui són supersegures les nostres centrals i podrien durar més anys.
Sí, de fet, ja s'han començat els moviments polítics a nivell del Congrés dels Diputats, no? El Partit Popular crec que proposa allargar la vida de les nuclears i vol el suport de Junts, que no sé si això serà fàcil o no d'aconseguir.
Home, jo crec que sí, perquè nosaltres ho portem lluitant fa molts anys. Ja lluitàvem amb Rajoy. I el que volem és que s'obrin més, igual que Alemanya. Alemanya va tancar totes les seves centrals i el 2025 les tornen a obrir. França fa 72 minicentrals amb aquest any. Amb el 2025 comencen a edificar aquestes 72 centrals. Per què Espanya no pot tindre més centrals nuclears? I nosaltres ja estem acostumats a tenir-les aquí, no? I si ens fa un Vandellòs 3, encara millor.
Uh-huh. Bueno, estarem pendents perquè, escolti'm, estem a ple, hem començat tot just el 2025, falten uns 10 anys perquè això, diguem-ne, tanqui, però, de totes maneres, sí. Escolti'm, les coses poden canviar d'avui per demà, eh? O sigui que no hi ha res escrit.
Efectivament. És així, és com tu dius, no hi ha res escrit. I nosaltres, doncs sí, des del Partit Popular, nosaltres ja ho portàvem al Feijó, portava el seu programa, i nosaltres, clar, volem ampliar el que són la vida de les centrals i crear centrals noves, clar.
Doncs estarem molt pendents de tot el que vagi passant. Sílvia Pujol, regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Vandellòs, gràcies per haver atès la nostra trucada i, com dèiem a l'inici, bon any 2025.
Doncs igualment, i moltes gràcies per la vostra trucada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 18 minutos. ¿Sabías que con el seguro de hogar de Línea Directa proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos? Además, tienes el servicio de mantenimiento. Ah, y lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Venim dels dies més gastronòmics de l'any. Nadal i Cap d'Any han omplert taules de menjar, des de la nutritiva sopa de galets al peix. Per el nostre dia a dia hem vist un creixement, explosió a la fabricació i al consum d'aliments ultraprocessats, però aquests productes que semblen parlar-nos a crits des dels lineals de les botigues d'alimentació poden tenir conseqüències negatives per a la nostra salut si abusem del seu consum. La immensa majoria de les publicacions científiques adverteixen de l'associació negativa que existeix entre el seu consum i pràcticament qualsevol malaltia que imaginis. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens atacem a la nova forma de menjar, per cert, molt tentadora pel preu i, a més, perquè t'estalvia molt de temps. Sergi Tor, què tal? Bona tarda i bon any.
Bona tarda, Montse, i bon any per tu 2025, amb aquesta primera linterna a Catalunya del 25.
Efectivament, efectivament, amb la panxa ben plena.
Exacte, i els bons desitjos per tota la teva audiència, Montse.
Gràcies, Sergi. Escolta'm, som els segons europeus en consum de productes ultraprocessats. Això ho he escoltat jo perquè li han fet aquesta pregunta a l'Alba Coll de la Fundació Alícia, que és un centre amb vocació social i dedicat a la millora dels hàbits alimentaris, i ho ha explicat enrere COPE Catalunya i Andorra. Això, Sergi, és una bona o és una mala notícia?
Sí, bueno, la resposta seria que tot depèn del nivell del consum, no? Mm. Si ho fem regularment, menjar, dinar ultraprocessat no és bo. Fer-ho puntualment doncs no representa, òbviament, cap problema, no? Però és curiós que en un país com Espanya siguem els segons europeus, un país que viu al carrer, que en aquest cas gaudeix de la seva gastronomia, que publicita doncs la dieta mediterrània, però que també hi ha aquest consum que cada cop augmenta. Sí. Evidentment, hi ha dos factors importants. Un és el factor del temps i l'altre és el factor del preu. Alba Coll, de la Fundació Alícia. La Fundació Alícia és un centre a Catalunya que investiga productes i processos gastronòmics, sent que ens ha dit que, evidentment, el perill depèn del nivell de consum. Però ara bé, hi ha un altre factor de perill que cada cop està augmentant més. I quin és? Doncs l'addicció.
Sí? Doncs mira que sembla...
Comprar i escalfar-ho per 2 minuts i ja tens el dinar fet a un preu molt, molt econòmic, no? Una extrema facilitat temptadora per a molts sectors de la població amb hàbits de disposar de poc temps per preparar-se el dinar o el sopar. Alba Coll ens ha alertat a COPE Catalunya i Andorra que les xifres de consum estan augmentant.
Doncs mira que s'han anat estudiant que aquests productes ens creen una addicció i realment ja el 14% dels adults i el 12% dels nens s'ha vist que són addictes als ultraprocessats, que és el mateix percentatge en el cas dels adults que els addictes a l'alcohol.
Doncs estava parlant d'aquesta addicció i d'aquesta xifra, Montse, el 14%. Mira, què van dir? Un supermercat on hi havia preus d'aliments ultraprocessats, no? Una safata d'una ració. La paella té un cost de 4,5 €. Lasanya a 3,60. Macarrons a 3,50. Si combinem macarrons amb dos peces de llom, puja a 5,25. Sí, Espaguetis a 3 €. Bacallà a 6. Per tant, tot més barat que la compra del producte, més la despesa a la cuina, que també l'han de comptar. I a més li podem sumar amb aquesta despesa de la cuina i del producte, el temps invertit, no? Per això, Alba Coll reconeix que és una compra molt atractiva.
Molta gent compra aquests perquè són econòmics, diguéssim, no? I al final, doncs mira, ja em compleixen un àpat, no? Que és el que diu molta gent. És còmode, si no tinc temps, m'ho escalfo en un moment i ho tinc. Però, clar, les repercussions a llarg termini també que té tot això també no són positives. I llavors també tenim un altre fet, i és que aquests no ens sacien.
Per tant, la conclusió en aquest cas l'Alba Coll és clara. Mm-hmm. No s'ha de caure en la rutina de consumir diàriament aliments ultraprocessats. Cal tenir també present que el nostre estat de salut va relacionat sempre, o d'una manera important, la nostra salut amb la selecció i la cuina dels aliments que mengem, Montse.
Uh-huh. A mig i a COPE, Sergi, també hem escoltat a la nutricionista, la Esther Blanco, que és defensora, òbviament, de la dieta mediterrània, no podia ser d'una altra manera, i ens alerta, a més, d'aquest tipus de menjar que ja hem escoltat, Sergi, que capta el 14% de la població.
Sí, un 14% ens ha dit l'Alba Coll i, per tant, doncs, amb augment, no? Clar, l'Esther Blanco, d'una manera amena i directa, ens ha recordat la realitat. Una frase que hem escoltat moltes i moltes vegades, Montse, som el que mengem. Mm? Tu l'has escoltat?
I tant, moltes vegades.
És la nostra dieta, no? El nostre poder nutricional, no? L'Ester, aquí a migdia, a COPE Catalunya, ha recomanat que no s'ha d'abusar del menjar ultraprocessat i ens informa també d'una diferència que hi ha entre l'ultraprocessat i aliments processats.
Els ultraprocessats normalment són aquells productes que porten més de 5 ingredients. Yeah. Solen ser productes poc frescos sí. i poc nutritius. És a dir, si considerem ultraprocessat, per exemple, dono exemples, doncs la ulleria, les galetes, tot el que són productes precuinats. La majoria d'ultraprocessats no són saludables. Sempre hem de mirar l'etiquetatge nutricional. Jo sempre recomano que... Una altra cosa són els productes processats, que això és diferent. Vale? Per exemple, et poso un exemple. Un producte ultraprocessat podrien ser uns canelons, vale? I un producte mínimament processat, un pot de llenties cuites, per exemple.
Són les diferències que hi ha, no?, entre ultraprocessats i processats. També hi ha diferències amb aquest tipus d'aliment i s'ha de tenir en compte també totes les circumstàncies. L'Ester ens ha reiterat també una cosa ja coneguda, però que no és també recordar-ho a tota la nostra audiència. Amb aquests dies que potser hem abusat dels menjars, no hi ha miracles ni dietes d'aprimar-se màgiques. És a dir, no en reduirem doncs 1 o 2 quilos d'una manera ràpida, sinó fins i tot pot ser perillosa, no?, i que pot haver-hi enganys. A més, l'Ester ens ha alertat que hi ha etiquetes d'aliments que marquen doncs molt la publicitat i que són falses.
Bueno, s'hauria d'aprendre a llegir les etiquetes, no? Però, bàsicament, tots aquests productes que porten 5 colesterol, 5 grasses trans, bajos en azúcar, pues la majoria d'aquests productes els hauríem d'eliminar. Perquè, al final, és aquest packaging que vol fer-nos pensar que aquell producte és més sa, com, per exemple, unes galetes, no? Bajos en azúcares, però, en realitat, què passa? Que quan baixen sucres, perquè siguin aquestes galetes més gustoses, han d'afegir més greixos. I llavors no és tan saludable. Per tant, és el que dic sempre. Anem a més producte fresc, més fruits secs, més fruita, més verdura.
Fruita, verdura, fruits secs, producte fresc, no? Seria aquest cas la millor alimentació, no? Però bé, s'ha de tenir en compte tot el que hi ha doncs, dins dels mercats. Ara ja estem molts, Montse, gaudint de la prèvia de degustar un bon tortell de Reis.
M'has llegit el pensament, Sergi, amb això pensava ara, amb la nata, les
són
frutes
catxades... Són reconeixer que són boníssims, no?
Bueno, a partir del 7, esport i dieta, no?
S'ha de mantenir un to equilibrat sempre, que és el més important, podem gaudir doncs, del plaer dels aliments. Una verdura bona també és molt apetitosa, però el que sí que s'ha de tenir en compte és si tenim l'addicció a menjars ultraprocessats molt temptadors, tant pel preu com pel temps, doncs tenim una mica de cura i anem alternant. Tot i que és evident doncs, que alternar la cuina també requereix temps. Però és important doncs, de cara al que consumim, perquè al cap de la fi, Montse, som el que mengem.
I estem parlant de salut. Sergi Tor, moltes gràcies i bon roscón de Reis. Ja queda poc, eh? O sigui,
molt bé. Després ens tornem a escoltar ja amb l'actualitat d'aquesta jornada.
Efectivament. Després, Sergi, gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué aprendizaje del 2024 llevas contigo al 2025?
Generosidad, hasta empatía, hasta cariño. ¿Y para 2025?
Que hay que valorar todos los momentos y a la familia sobre todo.
Me he dado cuenta que en cada historia hay un aprendizaje y de que vivir la vida con una sonrisa es muchas veces más fácil de lo que parece.
Alberto Herrera te invita a compartir un año nuevo juntos en COPE.
Que tenga un feliz año.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada.
Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver.
Quina meravella escoltar tango a aquestes hores, oi? A través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Avui volem posar música de tango, perquè de tango va el tema i va la història. Una història bonica i, a més, de superació. Perquè sabíeu que ballar tango serveix per fer teràpia contra el càncer de mama? És el segon any que l'Hospital de Palamós promou aquest projecte que busca reduir l'estrès de les pacients a tot el procés. I hoy es un placer hablar con Piedad del Moral Ramírez, que es cirujana y oncóloga desde hace 26 años de ese mismo hospital y además es bailarina de tango. Piedad, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué placer.
Qué bonito comienzo. Oh, qué bonito. Pues sí.
Escuchar a Gardel siempre es el
escuchar bueno, a Gardel, ¿eh? Y en esta ocasión, pues, bueno, también Gardel fue el autor de Por una cabeza, que es la banda sonora de Esencia de Mujer. Pues
así es.
Se cierra el círculo.
Exacto. Bueno, Piedad, me parece fabuloso que se busquen terapias para combatir un poco lo que es todo el estrés de un cáncer, ¿no? De quien pasa por ese trance. Explícame un poco dónde nace, Piedad, dónde está el origen de esta terapia, que es el segundo año que se hace en el Hospital de Palamós.
Pues mira, el origen de esta terapia está en que, bueno, a veces yo digo, el mundo se divide en los que bailan y los que no bailan. Entonces, cuando tú bailas, sobre todo cuando bailas tango, te das cuenta de que el baile de tango es algo más. Porque entronca con tus emociones, porque entronca con la música de los violines, todo esto, porque está en un abrazo, porque está en una complicidad, porque no es un baile coreográfico. Todo esto hace que tú notes que no estás bailando, que estás haciendo algo más. Y entonces, de ahí nace todo lo que, bueno, hace varias décadas que los equipos de médicos y multidisciplinares que tratamos los pacientes oncológicos, lo hacemos en equipos multidisciplinares porque lo que hacemos es fomentar una sinergia entre nosotros mismos, entre los profesionales, ya sea el anestesista, en mi caso soy cirujana oncológica, no soy oncóloga, soy cirujana oncológica, me he dedicado a la cirugía oncológica varias décadas. Uh-huh. Entonces, todas estas últimas décadas, los equipos multidisciplinares, lo que hacemos es que el paciente atraviese por el camino espinoso de tener una enfermedad neoplásica, y lo que hacemos es fomentar una sinergia que lo que implica y lo que busca, además de hacer nuestro trabajo, es que el paciente viva todo ese proceso con el menor estrés posible. Uh-huh. Esto es buenísimo a la hora de hacer una cirugía, y ahora lo que buscamos es que el paciente haga algunas de las tareas que no puede hacer el equipo médico, que es fomentarse él mismo un estado de menos estrés. Uh-huh. Y esto es lo que el tango procura.
Y subir la autoestima, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos, Piedad, del cáncer de mama, recordemos, es una agresión a la feminidad, ¿no? Y lo que hace que el tango es desplazar esa feminidad, ¿no? Esos movimientos, el pecho, los pies, los tobillos, la mirada, el vestido, todo hace que la mujer sea una mujer empoderada.
Claro, es trabajamos la autoestima y sobre todo el autoconcepto de uno mismo, ¿no? ¿Qué es ser mujer, no? Seguro que por tener una cicatriz en un pecho, ¿dónde está, no? Por perder el pelo con una quimioterapia, ¿dónde está nuestra esencia de mujer? No me limita la piel, ¿no? Uh-huh. Es una de nuestras frases favoritas con las chicas. Y bueno, y se trata de esto, se trata más allá de todo esto, además, porque estamos en el siglo XXI y hay un tema de liderazgo, hay un tema de baile en pareja. Evidentemente, cuando haces algo en pareja, uno tiene que ser el líder y otro es el seguidor, pero hay una complicidad en medio.
Así es.
Y estos roles ya no son hombre-mujer. Vamos más allá. Las chicas lideran su propio baile. Esto es muy interesante porque están liderando algo que ellas mismas están dentro. Están liderando el baile de sus compañeras, ¿no? Entonces es todo tiene como una versión como muy de complicidad, muy de te ayudo, muy de que aquí nadie se equivoca, muy de que nos reímos, a veces lloramos,
claro,
a veces nos paramos. Sí,
es una fusión. Sí, sí. Oye, ¿y cómo nació la idea, Piedad? Porque este es el segundo año, pero cuando nació la idea, no sé si viene de...
Pues mira, mi idea viene... Yo me vine a la provincia de Gerona porque cuando acabamos la cirugía, pues las plazas en Barcelona estaban limitadas y acabamos aquí en Palamos. Y mi madre empezó un proceso de Alzheimer bastante doloroso. Y entonces yo... Pues cuando iba a verla tenía como... Mi madre le gustaba el tango, entonces descubrí que se podía estudiar tango en Barcelona. Entonces, sí, cuando iba a verla, pues lo que hacía al final era tan, tan doloroso que lo que hacía era una clase de baile y entonces volvía para Palamos. Entonces ahí me di cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, hoy día todo esto no es una entelequia de que a alguien que baila se le ocurre que esto puede ir bien, porque esto es... La danza terapia es una disciplina universitaria. Uh-huh. Y entonces, pues ahí que me fui e hice un máster de danza terapia y técnicas psicoexpresivas y uní mis dos pasiones, la cirugía y la danza.
Oye, cuando a un paciente, una paciente se le comunica que tiene un cáncer, bueno, y en este caso que es operable, ¿no? Tú eres, como decías, cirujana de cáncer. Cuando le propones hacer esta terapia, que sobre todo el cáncer de mama de que estamos hablando, ¿qué te dicen? ¿Se quedan asombradas? Dicen, uy, se ha begut l'enteniment, como se dice en Cataluña, esta doctora.
No, esto es lo que pensaba yo que ocurriría cuando mi trabajo de fin de máster, pues decidí hacerlo en un hospital. Normalmente todas estos estudios se suelen hacer, los trabajos de fin de máster se suelen hacer en asociaciones oncológicas, no se hacen en un hospital. Entonces, cuando yo propuse esto en mi hospital y tuvieron que hacer el convenio con la universidad, era como... Ah, bueno, pero que las vas a poner a bailar. No, y era como un poco difícil, ¿no? Porque el medio médico somos un medio muy, muy concreto, muy correcto, muy, sí, ¿sabes? Que no. Y entonces, lo que hacemos con esto, pues primero fue que les convencí y que me lo pusieron fácil, ¿eh? Porque a los dos minutos entendieron perfectamente de qué iba y no tuve ninguna dificultad. Y yo, por ejemplo, no soy la que contacto directamente con los pacientes. Hay una unidad de mama en mi hospital, uh-huh, y hay un servicio de enfermería que es como el central de toda esta patología, y ahí es donde, igual que se les propone otra serie de como puede ser la marcha nórdica o otra serie de actividades que también ya estaban dentro de lo que era el ámbito de lo que estas pacientes podían acceder, pues ahí es donde convinimos que sería más interesante que a través de esta vía ya que ya estaba hecha en el hospital, pues se propusiera esta terapia. Entonces, lo que hicimos fue hacer una reunión para las personas que estaban interesadas, para las asociaciones, para todo el equipo médico tratante, y bueno, para que supieran un poco de qué iba esto y cómo la danza puede hacer que el cuerpo exprese lo que la palabra a veces no está capacitada en expresar.
Así es.
Se trata de quitar el pupitre y no ir a hablar de lo que me pasa, sino dejar que el cuerpo exprese, porque al final casi el 80% de la comunicación es no verbal.
Así es. Positivas las experiencias, ¿no? Por lo que he escuchado, algunas de las pacientes están encantadas. Oye, incluso bailan mejor que la profesora, ya te lo digo, ¿eh, Piedad?
Ah, ya, también. También es verdad. Ese vídeo estábamos haciendo, el baile de tango es el tango, propiamente dicho, y luego hay un baile que es mucho más alegre, que es la milonga. Uh-huh. Entonces, a pesar de que la banda sonora que ponen es tango, estábamos haciendo milonga, que es mucho más alegre, y es a veces cuando las cosas van un poquito torcidas y tenemos un día así un poco rarito, pues ponemos milonga y entonces los pasos son muy parecidos, hay algunos que no, que son más concretos, pero es más rápido y sí, hay personas que realmente han nacido para bailar.
Mira, ahora mismo me estaba acordando ahora mismo, Piedad, no sé por qué me ha venido a la cabeza, cuando estábamos en plena pandemia de COVID, que el Hospital del Mar sacaba a algunos de sus pacientes en la cama, justo al paseo marítimo, ¿no?
Lo vi.
Exacto, entonces pensé, qué bien que estamos utilizando otras nuevas técnicas, dejando la bata blanca, ¿no? Y utilizar un poco más el confort del paciente, como llevar a su mascota a que vaya a verlo al hospital, ¿no? Es que eso puede, yo qué sé, en la recuperación de la persona puede en un mes.
Sin duda.
¿No?
Sin duda. Hemos pasado, yo que tengo una cierta edad ya, hemos pasado porque yo cuando entré en la medicina era como, doctora, no le diga nada, ya lo decidiremos nosotros, el paciente no se enteraba de nada. Después vino la ley de autonomía del paciente. El paciente debía saberlo porque debía ser el que hiciera el consentimiento informado de una cirugía, de una quimio. Y ahora hemos pasado, yo creo que es una vuelta de tuerca y me gusta pensarlo así, porque hemos pasado a poner al paciente a trabajar.
Exacto. O
sea, ya no vale que los médicos, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos, yo que he estado varias décadas haciendo cáncer de colon, cáncer de recto, pues lo que hacemos ahora es operar a las personas sin que estén en ayunas para mejorar el estrés. Entonces ya no se trata solo de que te vamos a hacer esto, esto, esto y esto y va a ir bien y tal y tú al tercer día te vas a ir para casa, sino que les ponemos a trabajar.
Muy bien.
Les ponemos a trabajar, en este caso yo también aprovecho para que alguna ha dejado de fumar, para ponerlos en marcha, ponerlos a trabajar con el cuerpo, a mejorar el equilibrio, mejorar la coordinación. Mejorar el abrazo es fundamental.
Claro que claro, porque yo siempre lo digo, hay que hacer partícipe al paciente que no se sienta paciente, ¿no? Porque siempre dicen, no, es que cuando vuelvo a casa, una persona que ha estado tiempo en el hospital, ostras, la recuperación es mucho más rápida, ¿no? Porque dejas de ver como un entorno hostil, ¿no? Que te sientes como más enfermo, sin duda estás enfermo, ¿no? Pero como que ves la vida de otra manera.
Bueno, es como decirles, vale, nosotros ya te operarán, ya te harán la quimio, ya te harán la radio, ya tenemos. Pero tú no eres un sujeto pasivo que dices sea, ¿no? O sea, sí, vale, que me lo hagan. No, te pones a funcionar. Y en un ambiente que puede ser, entre comillas, como un recreo. Porque sí que es verdad que después del baile se habla del baile. Pero claro, cuando se habla del baile no estamos hablando del baile, porque todas están hablando de lo que les pasa, ¿no? Entonces es muy interesante, pero están ahí trabajando. Y eso también al paciente le ayuda mucho a saber que él está también haciendo algo por su propia curación o por su propia mejora o porque las cosas vayan lo mejor posible. Y esto es muy interesante porque además es sinérgico también con todo el grupo.
Sí. Y además es que liberas mogollón de cosas, ¿no? Porque bailas, que te dejas llevar, en este caso tango, ¿no? Y es como que flotas, fluyes, nada influye y liberas esos monstruos que tenemos dentro.
Bueno, y muchas veces algunas de las personas que... Bueno, te tengo que decir que yo sabía que esto era buenísimo, lo sabía. Pero los dos grupos, ¿eh? El primer grupo me sorprendió, pero este segundo grupo pensaba que, bueno, el primer grupo igual eran como... No sé, podía hasta cierto punto ser como más escogidas porque ya pues los procesos... Ah, pues mira, a esta le iría bien esto y tal. La segunda fue más... a ver, de todas las que vienen... ¿Quién quiere, no? Entonces, yo tengo que decir que las cartas que escriben y cómo lo explican y lo que viven supera lo que yo podía pensar que podía ser esto. Y realmente lo que me gustaría a mí que pasase... Este máster no es... es un máster para médicos, para psiquiatras, para psicólogos. A mí lo que me gustaría, yo ya que estoy bastante al final de lo que es mi trayectoria profesional, que esto fuera una... Bueno, estoy muy orgullosa de que esto esté en la sanidad pública y creo que debería estar en la Facultad de Medicina.
Desde luego.
Creo que deberíamos aprenderlo en los colegios, porque gestionar las emociones, gestionar el cuerpo, gestionar el abrazo, gestionar todo lo que es el compartir, bueno, nos falta bastante.
Es que el cuerpo después somatiza todo aquello que nos guardamos, ¿eh? Para adentro.
Exactamente. Y al revés, el cuerpo aprende. Es muy divertido porque mis pacientes, las chicas, las tango mama, las llamamos, claro, tienen una serie de discurso, ¿no? Pero las personas que yo enseño tango, así las primeras, como el primer año o así, tienen también otro discurso. Y siempre les digo lo mismo: no penséis, el cuerpo aprende sin que cognitivamente estéis procesando si aprendo, si no aprendo. No, el cuerpo aprende sin que tú lo sepas.
Eso es.
Y a veces hay que dejar que el cuerpo aprenda, que el cuerpo se exprese sin pasarlo todo por la cabeza. Y esto nos cuesta mucho.
Pues sí, así es. Oye, me has emocionado, Piedad. Es que es muy bonito.
Es que es muy bonito.
Es muy bonito, sí. Es muy bonito ver cómo la gente disfruta, fluye, desconecta, en este caso con esa terapia, bailando el tango. Podría ser cualquier otro baile, pero es que el tango tiene mucho de empoderamiento, ¿no? De decir, ¡pum! Aquí estoy, ¿no?
¿Sabes qué le pasa al tango? El tango es una emoción que se baila.
Claro.
Por ejemplo, otros bailes, la salsa es mucho más alegre a lo mejor, pero es un baile que... O, no sé, el flamenco, ¿no? Que también es un baile que tiene justo todo lo que no tiene el tango.
Exacto.
El tango tiene el abrazo y el flamenco, que tampoco es coreográfico y también tiene la mirada, ¿no? Pero no se tocan. Pero el tango estás abrazado, estás próximo a una persona. Entonces esto es un diálogo que va más allá de lo que tú puedas verbalizar.
Cierto.
El cuerpo se expresa.
Más abrazos, más caricias, más besos.
Exacto.
Más complicidad. Bailar, hacer lo que sea, pero estar en contacto. Oye, Piedad, exacto. Ojalá muchos hospitales, y como tú dices, en las facultades se hable, se estudie, porque con cosas como estas podemos ganar muchas semanas de vida, de energía positiva para esa persona que está pasando un mal momento y que con este tipo de terapias, oye, se logra muchísimo. Te agradezco muchísimo, Piedad del Moral Ramírez, bailarina de tango, cirujana de oncología desde hace 26 años en este mismo hospital de Palamós. Muchas gracias y, como decía Gardel, espero volver a escucharte y a veros bailar. Las Tango Mama, un placer.
Bueno, muchas gracias a todos los medios que contribuís a que esto esté ahí y que la gente lo conozca, porque realmente es bonito.
Desde luego que sí. Piedad, un besazo.
Gracias, un beso a vosotros.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Por fin llega a Barcelona El Médico, el musical, la magistral historia de una vocación.
Sumérgete en un sensual viaje a Persia y descubre la magnífica adaptación musical basada en el bestseller de Noah Gordon en el Teatro Apolo.
El Médico, el musical.
Entradas ya a la venta en elmedicomusical.com y teatroapolo.com.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33 381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè avui és el primer dia laborable d'aquest 2025 i és una jornada marcada per la mobilitat. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Anem per parts. A Barcelona Ciutat comença la campanya informativa perquè a partir de l'1 de febrer s'aplicarà la normativa que multa els conductors de patinets que vagin sense casc i circulant per les voreres, Sergi.
Sí, a partir del 1 de febrer, és a dir, d'aquí 30 dies, es multarà amb 100 euros el fet de no portar casc, l'ús de més d'una persona al patinet, o, per exemple, per no portar les llums davanteres i posteriors del patinet. Als menors de 16 anys que vagin en patinet se'ls sancionarà amb 200 euros i la circulació per carrer 50 tindrà la multa més elevada, que serà de 500 euros. L'Ajuntament de Barcelona ha començat avui una campanya informativa per explicar la nova ordenança de circulació que, com dèiem, entrarà en vigor l'1 de febrer. És a dir, amb aquests dies de gener és una campanya informativa amb la qual a un infractor se li dirà què és el que li passarà a partir de l'1 de febrer amb aquestes sancions econòmiques. Un dels principals canvis d'aquesta regulació és que l'ús del casc serà obligatori, com dèiem, per als conductors de patinets. I, a més, l'ordenança també incorpora la prohibició de bicicletes i patinets puguin circular per la vorera, que era una qüestió que els vianants demanaven molt. Això sí, excepte que hi hagi casos puntuals. Amb casos puntuals sí que es facilitarà aquesta circulació de patinets per la vorera, però que han de ser amb caràcter excepcional. El director dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, apunta que hi ha un doble objectiu amb la normativa: millorar la seguretat dels mateixos conductors i ordenar les voreres i la seva utilització. Aquestes, les voreres, són pels vianants.
L'objectiu de millorar la situació de les persones usuàries d'aquests vehicles, o sigui, el fet de que un usuari de BMP porti un casc és obvi que li dona més seguretat a la seva utilització, i a més busca aquest benefici col·lectiu de convivència d'uns amb els altres, a clarificar per on es pot utilitzar i per on no es pot utilitzar.
El creixement de la utilització de bicicletes i patinets en una ciutat com Barcelona ha estat exponencial. En els últims anys ja són milers i milers de persones que l'utilitzen diàriament, Montse.
Així és. I d'una altra banda, Sergi, l'actualitat la tenim també a l'aeroport, on no funciona, per cert, per obres l'estació de tren, a estacions de tren on es poden comprar també els abonaments, i també tenim anunci de Rodalies, Sergi. Què passa?
Sí, hi ha tres situacions, en aquest cas, amb tren, Rodalies i abonaments. Primer, el tancament fins al pròxim dissabte per obres de l'estació de tren de l'aeroport del Prat. Això està provocant nervis i tensió amb els viatgers que han d'agafar un avió i que venen de procedents de Sants, o bé que aterren a l'aeroport del Prat i han d'agafar un tren, i per tant feien doncs aquest desplaçament amb tren cap a Sants, no? Per exemple, és el cas de l'Antònia, que aquest matí ha arribat a l'aeroport del Prat des de Vigo i havia d'anar a l'estació de tren de Sants per continuar cap a Figueres.
El tren de cercanía para Figueras y se ve para Sants, y se ve que no, que por obra no se puede coger. Pues nada, cargada y con maleta y cansada y mayor, pues cansada, muy cansada.
Mentre l'Anna havia d'arribar al centre de Barcelona des de l'aeroport, que també venia d'una altra ciutat amb l'avió, i lamentava la falta d'alternatives.
De moment he de baixar al metro, agafar una línia, si se'n canvia una altra, i res, pensava que el 2025 les coses estarien millor, però veig que seguim igual.
Un equip d'informadors subcontractats per Renfe ofereix un bitllet senzill gratuït per utilitzar el metro i poder arribar a Barcelona a través de la línia 9. Amb l'estació de Sants demanen fer transbord a Codiblanc i agafar la L5. I Rodalies i la seva personal intransferible casuística. Avui s'ha anunciat que hi haurà 77 milions d'euros d'inversió per part del govern de la Generalitat i de Renfe. Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Té un pressupost global de fins a 77 milions d'euros distribuïts en 2 anys, amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions, els serveis i la comunicació amb les persones usuàries.
I d'altra banda, avui a les estacions catalanes, Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, d'altres, també hi ha hagut cues per la compra dels abonaments per aquest trimestre per viatjar amb tren 2025.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Sergi Tor, gràcies. Fins demà, que vagi bé.
Bona tarda, Montse.
I ara arriba l'actualitat esportiva amb els companys d'Esports Cope, la veu del company Gil. Bona tarda i bon any, senyor Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda, bon any, sí senyora.
Vam marxar amb el nom propi de Dani Olmo a la boca i tornem-hi aquests primers dies de gener de 2025. Què passa amb l'Olmo?
Doncs que hem començat el 2025 en clau blaugrana amb un colabrot intens, com és la desinscripció de Dani Olmo, que anem a veure si acaba en reinscripció o desinscripció definitiva. A Can Barça creuen que la cosa acabarà en reinscripció. Per què, Elena Condis? Bona tarda.
Bona tarda, són optimistes. De fet, avui tot el matí la Porta ha estat reunit amb els seus executius als despatxos del Camp Nou, i a mi el que em deien avui és que ells defensen que han enviat tots els documents en temps i forma abans del dia 31 a les 12 de la nit, abans de les 12 de la nit del dia que canviava l'any, de l'últim dia del 2024. L'estratègia del Barça ara passa perquè acceptin que el cas d'Olmo és de força major, una excepció que està contemplada en la normativa de la federació, i el club asseguren que ells poden garantir aquest ingrés de 100 milions d'euros per aquests seients VIP del futur Camp Nou que s'estan construint, i que això els permetria entrar a la regla de l'1-1, alegrant a més que s'ha de tenir en compte que els mercats financers no treballen amb normalitat habitual, ja que eren dates de Nadal, el 25 i el 26 és festiu a Catalunya, 31 i 1. A Olmo, de moment, el que li transmeten és calma, i donen per fet al Barça que demà es podria tancar, tot i que la Lliga... A mi em deien que no es pot inscriure un jugador 2 cops al mateix equip, i que ho veien molt i molt complicat, és a dir, ho descartaven, però el Barça sembla que té un as a la màniga i que encara podria escriure a Dani Olmo. A veure si demà dona explicacions la Porta abans de la 1 del migdia. Està previst que parli Hansi Flick, o a veure si el Barça és capaç de tancar aquesta inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor abans de la 1 del migdia. A mi, de veritat, em sembla tot bastant complicat, però des del Barça, insistim, transmeten optimisme i creuen que és un cas de força major i que podran inscriure els dos futbolistes.
Gràcies, Helena. Demà, doncs, sembla dia definitiu en el cas Dani Olmo. I com deia l'Helena, parla Hansi Flick perquè dissabte tenim un Barbastro Barça de Copa del Rei. Mentretant, l'oposició, Som un clam, ha demanat la dimissió de Laporta. Víctor Font ha demanat explicacions. Toni Freixa, a Esports Cope, no és moment per una moció de censura.
No, és que l'any que ve hi ha eleccions i resulta que aquest president el van votar 30.000 socis. No sé què guanya el Barça amb una moció de censura, sincerament. Jo crec que el que cal és estabilitat, sentit de club, confiança en la gent que el soci decideix què ha de demanar, en aquest cas és el president Laporta amb la seva junta directiva, i d'aquí un any i mig, sortosament, al Barça podem decidir qui és el nostre president i la nostra junta directiva.
Demà, Montse, més. Esperem que la resolució ja del tema.
Escolta'm, qui torna al Barça de bàsquet?
Podria tornar. Thomas Hertel. Sí, és aquell jugador que va jugar al Barça de bàsquet, el Barça el va tallar, el van enxampar negociant amb el Madrid, van deixar-lo a un aeroport a la ciutat d'Istanbul amb un bitllet de tornada al marge de l'expedició blaugrana, va jugar al Madrid, va sortir del Madrid, i ara, com que el Barça ha tallat a Raulzinho Neto, Thomas Hertel podria ser el seu substitut. Un Barça que demà juga Eurolliga a la pista del París. Joan Peñarroya, parlant de la situació del Barça de bàsquet.
Sabem on estem, queda molta competició, estem a temps de